La Diada de Sant Jordi, en directe a Ràdio Sabadell.
Sant Jordi és una data assenyalada també per als escriptors, un moment en què les seves obres queden exposades en un gran aparador, visibles fins i tot a persones que normalment no es decideixen per la lectura, no es deixen seduir per la lectura. Per un bon grapat d'autors sabadellencs, aquesta és la primera diada que poden viure des de l'altra banda, des de la banda de les signatures, la promoció i les vendes. Avui a la carpa de Ràdio Sabadell, a la plaça Doctor Robert, n'hem convidat uns quants per parlar de les seves òperes primes i de com es viu des de dins el Sant Jordi. Tenim amb nosaltres la Cesca Rodríguez, autora de Secrets, benvinguda.
Hola, bon dia.
El Blai Felip, de No et facis il·lusions, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
I el Néstor Pérez, autor de Valum Aelium, que és la segona part d'aquesta trilogia de Llegaron del Norte, benvingut, Néstor.
Hola, bon dia.
Per començar, volíem conèixer una mica cada una d'aquestes obres, no? Ja que avui us estreneu, que és el vostre primer Sant Jordi, i comencem per la Cesca, amb els seus Secrets, que és un thriller que l'han qualificat de juvenil, no sé si també hi estaries d'acord o no, i ens explica la història d'un adolescent supervivent d'un segrest. Què n'opines d'aquesta etiqueta de juvenil? L'has posat tu, l'ha posat l'editorial, estàs d'acord amb ella?
En realitat és un gènere que es diu ara crossover, que vol dir que és per a tots els públics. Mm-hmm. Té la característica que és veritat que no hi ha escenes violentes ni sexe explícit i per tant és una lectura adequada als joves, però també ho és per qualsevol adult, perquè la temàtica que tracta ens pot interessar a tots. Però és veritat que té alguna característica, com aquesta que et dic, de no violència, no sexe, que la fa molt adient pels joves.
Però un segrest és un tema delicat, no?, per parlar-ne amb els joves, o també depèn sempre de com es fa, de com es tracta?
Jo crec que els joves volen saber de tot, i més els joves d'ara, que estan multiconnectats i que tenen molta informació, i per tant el tema, en el fons, em sembla que no és el més important. El més important és que els joves tinguin literatura de qualitat, perquè ens esforcem molt a parlar de nens lectors, de que els nens aconsegueixen enganxar-se a la lectura, fem un gran esforç i després hi ha una part de la vida molt important, com és l'adolescència, on potser no hi ha tanta atenció a la lectura. L'altre dia em feia gràcia que vaig veure, Blai, les recomanacions de literatura infantil i juvenil que fèieu a La Vanguardia, i hi havia potser 20 llibres de literatura infantil i una novel·la de literatura juvenil. Llavors és veritat que és el reflex del que està passant realment, de que tenim molta literatura infantil i potser no tanta juvenil. I la que tenim juvenil potser són sagues que venen d'escriptors de fora que no reflecteixen tampoc la nostra societat o la nostra realitat. I està bé que hi hagi literatura juvenil de qualitat de casa nostra, de quilòmetre zero.
I que es reivindiqui, no?, també com a tal, perquè a vegades sembla que les etiquetes, tant de literatura juvenil com ens passa als amants del gènere fantàstic, no?, que sembla que més que ajudar estorbin, no?
Clar, perquè hi ha la cosa, per exemple, la literatura fantàstica, de que no és de qualitat, doncs i tant que ho és. Com a tot tipus de literatura hi ha llibres molt bons i d'altres que no ho són, com a qualsevol gènere. Mm-hmm. I a la literatura juvenil passa exactament igual.
El punt de partida de Secrets és un cas que tu has cobert com a periodista, l'únic que li dones una volta, vas més enllà. Quant de la teva professió hi ha en aquesta novel·la o en la teva procés escriptor?
Hi ha molt de la meva professió. Hi ha molt perquè, d'una banda, l'origen de la història, que és una història que jo vaig cobrir com a periodista i que l'únic que té en comú amb la realitat és el punt de partida, després tota la resta és ficció, però sí que hi ha molt del tipus de manera com veiem els periodistes la realitat, que és una manera una mica especial.
És aquella
manera,
és aquella manera curtplacista, no? Nosaltres veiem les coses d'un dia a l'altre. El que avui és superimportant i ens hi dediquen tot el dia, demà ha passat a ser història i ja no ens en recordem. I sí que això es reflecteix també en alguna part de l'argument de la novel·la. I sobretot el que hi ha molt de periodisme és la manera d'escriure. Els periodistes tenim una manera d'escriure molt concreta, molt directa i molt ràpida, i això crec que també forma part d'aquest llibre.
Hi ha altres autores, com per exemple la Lauren Bewkes, que ja m'emporto el meu terreny del fantàstic, que també és periodista, i ella explica que escriu per fer justícia, no?, perquè tots els casos que ella visca acaben malament, per exemple, assassinats, violència de gènere, que sempre doncs, té un final tràgic, escriure per donar-li el final que no té a la realitat. Això a tu també et passava? O sigui, veies els casos que cobries com a periodista i deies és que això hauria d'haver acabat d'una altra manera, és que he de portar una altra manera, un altre final que la realitat no me l'estava portant?
Doncs totalment. De fet, jo sempre dic que escric per viure altres històries i altres realitats. I què m'ha permès escriure aquest llibre? Doncs una realitat que va ser molt dura, el cas d'una noia que estava desapareguda a Sabadell i que durant 9 mesos la seva família la va buscar intensament. Aquella noia va morir el primer dia de la desaparició perquè es va suïcidar, però durant 9 mesos la seva família va patir buscant aquella filla seva que no sabien on era. I llavors per mi això, cobrir-ho com a periodista, també va ser dur, perquè al final empatitzes amb aquella família, els coneixes, veus com pateixen, i ostres, aquest final va ser molt dolorós també com a periodista. I el que he fet en aquesta novel·la és canviar el final. La novel·la comença on es va acabar la història real. La història real es va acabar amb que la noia apareix morta, i la meva novel·la comença amb que la noia apareix viva.
Clar, això ja dona un gir i un ventall de possibilitats molt àmplies.
Sí, molt.
Hem descobert els secrets, però també tenim aquí l'autor de No et facis il·lusions. És un llibre que inclou 27 relats que han estat escrits al llarg de les dècades, que parlàvem no, fora de micro de com això es reflecteix no, també en el llibre o no. Aquí ja entrem a la discussió de lectora-autor i ho has compaginat amb la teva feina de periodista a La Vanguardia i això es nota perquè alguns relats doncs, són més senzills, més directes, més periodístics, com deia la Cesca, fins i tot innocents, mentre que altres estan molt desenvolupats i molt carregats no, de... com una mala bava, no? Deixa-m'ho dir així, com unes ganes de xinxar no? el lector. Com la Cesca, que dèiem, tu ets periodista, a part de la forma d'escriure els relats, creus que la teva professió t'ha marcat a l'hora d'escriure?
Sí, sí, segurament. Pel fet ja només d'escriure relats, per exemple, estem acostumats a escriure curt, els periodistes. Un reportatge llarg de dues pàgines podria ser un conte doncs, bueno, mitjà de 7 o 8. Per tant, ja amb això i sol, ja amb les dimensions, la influència és claríssima. Després està el tema del temps que hi puguis dedicar. No? Per fer una novel·la probablement no pots deixar-la durant molt temps, hauries d'estar cada dia o uns quants dies de la setmana escrivint. En canvi, un conte, si el tens fixat, és un sol protagonista, millor t'ho has pensat en dues o tres pàgines d'història, el desenvolupament el tens clar, saps fins i tot a vegades com acabarà. Si durant dues o tres setmanes no t'hi pots dedicar, no passa res, perquè el tens al cap o tens uns apunts i pots seguir-lo. Quan t'hi poses, ho pots recuperar. Però si tu estàs escrivint una novel·la, tens 70 o 80 folis escrits, o 90, i t'estàs 3 o 4 mesos sense tocar-la, estàs perdut, perquè quan t'hi poses una altra vegada ja necessites 2 o 3 hores per saber on estaves, no?
Per rellegir.
Exacte. I sí, és veritat, hi ha formes diferents per cadascun dels contes, i això és una cosa buscada i volguda, no? Per exemple, hi ha algun conte que no té cap punt, hi ha altres contes que són... hi ha molts pocs diàlegs en els contes, però hi ha un conte, per exemple, que tot és un diàleg entre dos protagonistes que no es parlen entre ells, es produeix un diàleg que cadascú pensa sobre l'altre, el que li passa a l'altre, però sense parlar. O sigui, he volgut que cadascun dels contes tingués formes, expressions diferents a l'hora d'escriure'l, i això és una cosa volguda. Hi ha contes molt complexos, amb vocabulari molt complicat també, entenc que és un diàleg complicat, perquè volia, en aquell cas, com que era una cosa doncs, d'ensimismament, de pensament interior, de profunditat i de profunditat introspectiva d'un personatge, doncs allò havia de ser espès, aquell conte havia de ser espès, no? De la mateixa manera que hi ha llargàries diferents en els contes, no? Ja, diguem-ne, està tot buscat així, però bueno, sí, has fet una molt bona lectura, és una molt bona...
Aquest conte que comentaves del diàleg, jo li dic el conte dels eufemismes, perquè comença no, la frase que li diu i la frase que està pensant, i m'ha semblat molt de la versió del director, no? Del relat que estàs explicant.
A veure, jo no sé si estem parlant del mateix relat.
Ah, potser no. No
sé. A veure, estem parlant del relat del gos i del propietari?
No.
No. Quin et referies tu?
És igual, no faré spoilers. Bueno, no, vale, no farem vale, spoilers, sí, sí, ja en parlarem després. També hem vist molta càrrega social. Per exemple, n'hi ha un que a mi m'ha deixat molt mal cos, que és el de... el polític que està intentant vendre un altre sistema alternatiu, diem-ho així moltes cometes, del fons de pensions. Ostres, fa mal, sí. Fa mal. No sé si això també t'ha passat, no? Està cobrint alguna cosa com a periodista i fer la doble lectura de dir aquest eufemisme vol dir això, m'estan portant cap allà, quina por, on m'estan portant?
Sí, molt ben vist, és veritat, els polítics són els reis de l'eufemisme, no? Parlem de creixement, que és una paraula incomprensible, o sigui, o creixes o no creixes, o, per exemple, no? I aquí en aquest cas sí, és un moment en què el responsable dels pressupostos públics doncs determina que hauríem d'intentar arribar que la gent que es jubili a partir d'un procés a partir de les dades mèdiques que tenim de la gent, més els càlculs que es puguin fer a través d'ordinador i tot això, atensar al màxim possible l'edat de la jubilació a la de la teva mort, perquè d'aquesta manera, diguem, la despesa pública és mínima, no?
Que això no està passant, no?
Bueno, sí, el Quim Monzó va publicar el mes de febrer passat a La Vanguardia un article del responsable de finances del Japó que fa 3 anys demanava la possibilitat de que la gent es suïcidés en massa, la gent gran al Japó és molt gran, viuen moltíssims anys.
Fan nosa.
I això ho deia el responsable de finances i un economista molt important de Japó ho subscrivia, fins i tot demanava que la possibilitat de que hi hagués el suïcidi fos obligatori a partir de determinada edat.
Sí, molts llibres del fantàstic, clar, estic fent molts enllaços,
sí,
de distopies,
és veritat, o sigui, jo desconeixia aquesta informació perquè aquest conte està escrit fa molts anys, però veus, no, a vegades la realitat t'acaba superant, no?
I això va passar a les residències.
Sí, a les residències, no?
No, et deia...
És que un segon, que la Cesca volia parlar, a veure...
Bueno...
Sí? Sí?
És que el que dèieu ara em feia pensar en les residències a Madrid durant la Covid.
Esclar.
La decisió de les persones que estan a la residència no es porten a l'hospital.
Sí, sí.
Que en el fons...
Sí, sí.
Exactament el mateix.
Sí, sí. És una forma...
No és un suïcidi, una forma directament de la deixem allà,
sí, sí.
I...
És així.
I després també hi ha relats, com deia a l'inici, amb mala bava, no? Amb ganes també de provocar el lector, sí. I un per mi molt divertit, que vaig riure molt, és un d'un senyor que té un falus molt gran i que l'església li vol tallar perquè diu que això és obra del diable, no?
Sí.
A veure, tenies ganes de provocar, d'escandalitzar, o
sí,
tot el contrari, una mica de dir, mira, jo et deixo aquí i la teva reacció és teva i jo com a autor ja ho he deixat.
No, totalment ganes de provocar. A mi em fa molta gràcia l'església que... Bueno, en fi, durant mil·lennis, 2.000 anys d'història, ens ha dit com havíem de pensar, com havíem de menjar, què és el que, com havíem de vestir i fins i tot si havíem de tenir sexe i com l'havíem de fer, no? Escolti, i llavors demanen respecte a les seves opinions, però ells s'han passat tota la història sense respectar la dels altres, no? Imposant. Sí, sí, és una provocació absoluta i a més és diguem-ne, un conte una miqueta celebrat, no? Però aquí en aquest cas és curiós, perquè per exemple en aquest cas que cadascun dels contes té una paraula, diguem-ne, buscada expressament amb una L geminada, vaig trobar una paraula extraordinària mirant el diccionari, perquè no es pensi la gent, trobaran paraules estranyes, que és morfalaxi, que és aquesta capacitat que tenen alguns éssers vius o part d'alguns òrgans de reproduir-se així que els has tallat. Com per exemple quan talles una cua d'una
sargantana,
no? O per exemple doncs, si t'han d'operar del fetge, doncs tallen un tros de fetge, no? Però una part es recupera, no? Una miqueta. Això se'n diu morfalaxi, que és una paraula que minava perfectament per aquest conte. En aquest cas és el tema del falus.
És curiós,
Jo curiós,
deixo aquí per la gent que tingui ganes de riure una mica.
És curiós.
Hem fet aquest repàs, teníem un thriller, tenim un llibre de relats i llavors també tenim un llibre, en aquest cas serà una trilogia, és la segona part d'una trilogia, de històrica fantàstica. Valum Aelium, no sé si ho he dit bé, és que
sí,
tinc el llatí una mica arrovellat. És la segona part d'aquesta saga que començaves el 2020 amb Eboracum, un 2020 que no vas poder veure el Sant Jordi perquè estàvem confinats, és mal moment per treure el llibre, però bé, està ambientada a l'època de l'antiga Roma, als confins de l'imperi, justament on acaba l'imperi i on comença la zona dels bàrbars. I a part de ser una novel·la històrica, doncs té els tocs del fantàstic amb màgia, no? Que quan vaig començar la novel·la pensar que era una novel·la històrica, després ja em vaig trobar la part de per això m'ha enviat la novel·la a mi. La trama d'aquesta segona part comença 5 anys després d'on acaba Eboracum, amb el mateix protagonista. Com ha estat per tu com a escriptor entomar aquesta segona part? Ha estat més fàcil que la primera? Ha estat un procés diferent? Perquè el que sí que comentàvem l'últim cop que vam parlar és que estaves en ple procés de documentació i que gaudies molt, no?, d'aquest procés de documentació.
Sí, al final és una base històrica, després ens inventem moltíssima ficció, arribant a punts de fantasia, de màgia, etc. Tampoc vull fer spoiler, però sí, llavors el procés de documentació és molt interessant, primer perquè m'agrada molt la història, i segon perquè moltes vegades trobes coses que no t'esperaves trobar o que desconeixies i que et donen moltes idees per la novel·la. Al final allò de la realitat supera la ficció, és absolutament real i fa 2.000 anys ja ho era, amb la qual moltes vegades trobes coses que dius, ostres, és que està fet expressament perquè ara jo ho faci servir, ho posi aquí, o pugui d'aquí inventar-me una altra cosa. Llavors, la història realment et dona molts recursos que no t'esperaves trobar, i això és molt, no sé, és una experiència molt divertida de fer.
Com la màgia formava part, no?, d'aquest dia a dia dels romans, molt més que no pas en la nostra societat actual.
Clar, es té una visió dels romans de que, bueno, venien dels grecs, no?, filosofia, etc, però eren una societat molt, molt supersticiosa. Sempre amb amulets, amb déus per tot i per totes les situacions i totes les circumstàncies de la vida quotidiana. Al final tenien un déu per qualsevol cosa, cada casa tenia el seu déu propi, és. Llavors amb
la família també, no?
Exacte, la família, és que és tot. Llavors els antepassats també, i per les nits a vegades tenien por que els vinguessin a visitar, vull dir, eren molt, molt supersticiosos, i és una cosa que dona molt joc, que tinguessin aquestes creences.
A Eboracum cuines molt a foc lent aquest tema del fantàstic, vull dir, ja te'l trobes cap a la recta final de la novel·la. En aquesta segona part ha estat alliberador per tu poder començar doncs mira, jo ja sé que el lector que ha arribat aquí ja m'ha comprat la part fantàstica, ja no he d'amagar res, puc anar doncs fins al final amb això, ha estat bé per
sí,
tu?
Sí, no, el primer és això, tu treballes perquè dius en quin moment he de posar la sorpresa o el plot twist, no?, per fer saltar el lector en aquest sentit. A la segona, com que això ja està desvelat, evidentment, parteixes d'una altra base. També la segona novel·la, almenys en el meu cas, et serveix per fer servir les coses que has après durant la primera. La primera, al final, és la primera, tal qual, llavors aprens molt, comets errors que després quan ho veus amb el temps dius, ostres, això, tal, però dius, bueno, la primera està feta, i a la segona almenys jo m'ho vaig prendre com un anem a fer les coses diferent o en aquest punt millor o en aquest punt d'una altra manera perquè tu mateix, no sé, és com una evolució, no? Llavors intentes també posar algun punt de sorpresa, el que passa és més complicat perquè la primera ja ho has fet, i sobretot és això, és l'aprenentatge, i jo crec que es nota.
I estàs escrivint la tercera?
Sí, el tema és que vaig ser pare a la tardor de l'any passat, per segon cop, i llavors, clar, amb dos nens petits a casa, ara...
Miracles a Lourdes, com diuen.
Exacte, no? Vull dir, si pots dormir ja és molt, llavors, clar, dormir i escriure potser és demanar massa, no? I ara fora de micro ho estàvem comentant aquí, no? De tu quan escrius, tu quan trobes el temps, pues, jo ara mateix no l'estic trobant.
No, ja he vist que estaves completament callat, en aquesta conversa era com, millor no dic el que la meva situació.
No, és que ara mateix, vull dir, el petit té 6 mesos, el gran té 3 anys i mig, s'ha de ser realista.
Sí, sí,
la novel·la no ho és, però jo haig de ser realista i no.
I ara preguntar-vos, obrir la ronda de preguntes conjuntes, què significa per vosaltres viure el Sant Jordi des de l'altra banda? Viure el Sant Jordi com a escriptors. Plai, comences tu, vinga.
Sí, començo jo. No ho sé encara perquè no he tingut massa temps. Si hem pogut signar alguns llibres, ja en les presentacions i això, ja és com una mena d'anticipació del que pot passar. Bueno, és clar, és molt bonic, és un dels dies més bonics pels que ens agrada escriure, el que ens agrada llegir, que ja ens agrada aquesta festa, que és tan especial, tan única en el món, a més poder ser en aquest moment protagonista, en el sentit de que has escrit un llibre i que el meu lloc s'ha tant segur i et demana que li dediquis això, jo trobo una cosa extraordinària. Bueno, no sé, és de les millors coses que com a escriptor pot passar. La veritat, no sé, jo crec que disfrutar-ho gaudir-ho tant com puguem aquest dia i felicitar-nos tots plegats de poder tenir aquesta festa tan fantàstica que tenim, que molts països voldrien tenir-la.
Vosaltres igual?
Sí, home, escriure és un procés creatiu molt íntim, i que aquella escriptura que tu has fet amb la teva intimitat pugui interessar algú que no coneixes, això és fantàstic. I després, en el meu cas, per exemple, també hi ha el fet que sempre pensem que les primeres vegades de qualsevol cosa que fas està lligada a l'adolescència, a la joventut, no? I que després de gran doncs ja no hi ha primeres coses, i llavors quan ets més gran poder publicar per primera vegada, poder viure un Sant Jordi com a escriptora per primera vegada, doncs és com, home, les primeres vegades existeixen fins a l'últim dia de la vida.
És que és curiós, perquè a vegades quan parlem d'autors novells ens imaginem gent molt jove, i aquí a la taula sou tres i cap diria que som joves joves, vull dir, ja...
Ell sí, jo no. Està claríssim.
37 anys.
El mestre està en aquella
fil. Jo m'estic apropant als 40 ràpidament. I...
Aquí hi ha gent que ens estem apropant als 60 o algú que ja l'ha superat.
Sí.
Llavors, clar, per nosaltres sí que és cert que també és com un al·licient més, no? Que en una etapa de la vida que se suposa que ja ho tens tot fet, no? Que ja tens els fills, la feina, que ja estàs en un procés més d'anar acabant coses, el poder començar-ne una és molt engrescador.
I per tu, Néstor, que clar, el teu primer llibre 2020, no? Ostres, sense Sant Jordi...
Vaig enganxar l'any perfectament, o sigui, n'he fet expressament.
I ara, per tu, aquest any, que està sent com el primer Sant Jordi normal, oficial, com està sent per tu?
Jo, recollint el que deia la Cesca, és un treball és molt solitari el moment d'escriure, molt íntim i sobretot solitari, escriu sol. Jo mai he entès aquests llibres d'escrits a quatre mans o sis mans. És una cosa que m'agradaria veure algun dia com a curiositat, perquè jo, és una cosa que et tanques tu sol i escrius, no? I sobretot és això, el contacte amb la gent, amb els lectors, amb això que dius, jo ho he imaginat, ho he pensat, ho he escrit, ho he reescrit, ho he canviat, i ara que algú digui, ostres, doncs m'ho he llegit i m'ha agradat o no m'ha agradat, o això no ho he entès, o això ho he entès diferent que tu o tal, és molt interessant. I sobretot el tema de la firma dels llibres em fa molta il·lusió, que la gent s'apropi. Jo animo tothom, ara en el torn de matí, jo estaré al torn de tarda, però ja no només a mi, a tots els que estarem firmant, els que hi són ara, els que estarem per la tarda, que s'apropi la gent a conèixer autors coneguts, no coneguts, i a xerrar, aprofitar per amb aquella persona que ha escrit alguna cosa, que tu t'ho has llegit o que estàs interessat, que vinguin a xerrar amb nosaltres.
Clar, el Sant Jordi potser és com una fase prèvia, no? Perquè és per donar a conèixer el llibre, perquè te'l comprin, entre cometes, i després la segona fase que comentàveu de poder parlar amb els lectors ja és la següent, no? Quan ja porta una mica de rodatge, quan ja la gent comença a llegir, amb clubs de lectura, no sé si també us fa il·lusió aquesta segona fase, o aquesta de Sant Jordi ja pesa moltíssim, realment.
No, molta, molta. La segona és importantíssima, perquè en algun cas, algun dels contes, per exemple, en el cas meu, dels contes que he fet, que estan fets amb la intenció de que a vegades es puguin interpretar dues coses diferents, t'adones, per exemple, hi ha un conte que jo vaig escriure perquè s'interpretessin dues coses, i parlant amb gent que ja l'ha llegit, me n'han sortit quatre.
Ah?
Dues més que a les quals jo no hi havia pensat. La qual cosa penses, ostres, és fantàstic. És a dir, com, això és una de les particularitats que té l'art, no? La capacitat d'impactar a la persona que està veient un quadre o doncs, que està fent una lectura, que pugui interpretar coses diferents. No hi ha cosa més maca, o sigui, com a autor, veure què dius, no, o que diguin això, jo he entès una altra cosa. Pues, fantàstic, és poder incitar altres lectures més enllà de les que tu pretenies. Després d'un gran esforç allà intentant escriure el que pretenies, llavors resulta que una persona veu una altra cosa. Ah, no es pot demanar més. És tenir tres llibres o quatre al preu d'un, no? Com si diguéssim que hagi de, no? Això és, jo trobo que això és, o que et diguin, això no m'ha agradat gens, aquí no s'entén res. Bueno, doncs està molt bé, també.
No, o sigui, deixa fet pols, però...
Sí, una miqueta, però és que s'ha d'acceptar això, perquè és que és així, perquè això t'ajuda a millorar.
Sí. Sent el vostre cas.
Home, jo penso que, continuant amb el que dèiem, no?, de passar del procés íntim d'escriure a trobar-te amb gent que t'expliqui com ha viscut allò que tu havies imaginat, increïble, no? I que, això que deia el Blai, no?, que et diguin, ah, doncs això... m'ha agradat molt, o allò altre no, doncs clar, a sobre és un aprenentatge que no
que
tens d'una altra manera.
Clar, que digui, jo li hauria fet un altre final i no havies pensat que millor aquest personatge i per què no el mataves, no? Coses d'aquestes,
sí,
està molt bé això.
A mi sobretot em fa molta gràcia quan em diuen, i per què no fas la segona part? Perquè ara vull saber com continua la cosa. Bé, dius, no, bueno, és que la cosa s'acaba aquí.
Sí, però això vol dir que ha agradat,
sí.
Que volíem més, és a dir, l'has tallat en un punt,
sí, sí,
que està
que
molt bé.
I ara què passa, no? I després d'això, la teva imaginació,
porta-t'ho, no?
Traslladat a les sèries, a vegades que diem, no? Dius, hosti, l'han allargat massa, si l'haguessin tallat aquí, en lloc de fer 10 capítols, haguessin fet 7, molt millor, no? Bueno, però està molt bé, saber tallar, això te costa molt, saber on has de tallar, no?
Jo com a lector, un dels millors records que tinc de Sant Jordi és un any que vaig a Barcelona a una firma de llibres i em va agradar molt un llibre de Santiago Posteguillo, però encara no ho havia explotat com ara, que ara està totes i ven milions de llibres. I un gran record que tinc és d'anar amb ell a que em firmés el llibre, no hi havia ningú, i xerrar amb ell 5 minuts. Jo aquell xerrar 5 minuts amb ell, després veure que ho va petar i ara, bueno, deu ser el llibre de les persones que més ven d'Espanya, és una de les coses que un d'aquests records que guardo amb més carinyo de Sant Jordi com a lector. Llavors, com a escriptor, que algú es vulgui apropar a xerrar amb qualsevol de nosaltres, si és a mi, evidentment encantat, sobre el que has fet, em sembla, vamos, crec que és el moment. És molt difícil trobar un autor i poder-li preguntar alguna cosa sobre el que havia escrit a casa seva.
Una pregunta que pot arribar a ser polèmica, però m'interessa molt la resposta. Què és més important per vosaltres?
La Karen ja ens fotrà aquí amb un embolic.
Vendre llibres o que us llegeixin? O sigui, us agradaria ser un superventes tot i ser conscients que potser aquell llibre queda en un prestatge, o el que teniu ganes realment és que la gent llegeixi el vostre llibre, que us el comenti, que hi hagi un boca a orella, per exemple, jo, no sé, el fenomen biblioteques, no? Que la gent llegeix molt sense comprar el llibre. Com a autor, què preferiu?
Jo, amb sinceritat, que em llegeixin. Jo no som periodista, jo sóc enginyer informàtic. Tinc la meva feina, treballo aquí al polígon de Can Sant Joan, a Sant Cugat, i visc d'això. Llavors, la satisfacció que et llegeixin, sincerament, no visc d'això. Llavors, i crec que els que comencem a escriure, amb l'edat que sigui, no comencem per diners, perquè sabem que fer-se ric escrivint,
no.
Llavors, partint de la base que ho fas perquè t'agrada i la satisfacció de que et llegeixin, no hem vingut aquí a fer diners, perquè realment no els farem.
A mi a vegades ara em pregunten, i què, quants llibres has venut? Dic, ni ho sé,
ni m'importa,
ni, perquè no és l'objectiu, no és vendre llibres ni guanyar diners amb això, que a part és molt difícil. Simplement és, ostres, jo he fet una feina que m'ha agradat fer-la, i si la puc compartir i algú disfruta amb allò que jo vaig escriure, doncs fantàstic. I crec que, sent realistes, ja sabem tots que no viurem de ser escriptors, per tant,
això sí.
Sí, coincideixo plenament amb tots dos el que han explicat. La primera, ja, gran satisfacció que tens és quan el veus.
Sí.
Quan et diuen, vale, sí, te'l publicarem, ja és una gran satisfacció. Després, quan el veus, després quan te'l donen i el toques. O sigui, jo aquest primer llibre que em van donar i em van tocar, el tinc guardat i el tinc embolicat amb un paper perquè és aquell. Allà hi fa punts i notes i tal. Per tant, són com petites satisfaccions que tens. Si a més et llegeixen, se t'atansa algú i t'explica alguna cosa de les que has escrit, si li ha agradat o no li ha agradat, això és fantàstic. No viurem d'això, probablement, segurament, vaja, seria una xamba increïble.
Tant de bo, no?
Sí, no, a veure, no
això els ha sortit bé a dos o tres autors.
És molt complicat, és molt complicat. Es publiquen 80.000 llibres, em sembla, sí, l'any. És molt difícil que sobressurtis per damunt dels altres. Ja ho estem veient, no? I els autors que ja guanyaran, que també és una expressió que tampoc no hauríem d'utilitzar, no? Però que seran els més venuts durant aquest Sant Jordi.
Ens encanta fer rànquings. Sobretot els periodistes, ens encanta fer rànquings.
Exacte, no? I bueno, són els mateixos, i no ho dic per res, perquè segurament que són bones lloses, les nostres mares de la Gemma Ruiz és extraordinària, vull dir, per tant, ben guanyat sigui i que vengui moltíssims, no? No estem en aquesta lliga, no? Si posats a fer comparacions, no estem en aquesta lliga, estem en una altra, no? Estem en la lliga de la gent que està disfrutant, treballant a casa seva, escrivint-ho, i després, doncs, que tingui aquest impacte, encara que sigui mínim, amb els actors.
Samarago va començar a viure de l'escriptura als 50 anys i va arribar a Premi Nobel.
Sí, és veritat.
Així
és veritat.
Que...
Bueno, no hi ha pressa.
La història està per escriure-la.
Això també és veritat. I
No sé si és això, comparteixo el que han dit, i em sembla que era Juan Gómez Jurado que deia viure a Espanya d'escriure és molt difícil, i em sembla que és la persona que més ven.
Molt complicat.
Perquè és que és, potser en altres mercats, no sé, l'anglosaxó potser és diferent, però aquí és el que hi ha, bueno. Però ho fas per... La paraula que ha dit ella és la perfecta, compartir. Tu tenies una idea, l'has posat en paper, en digital, és igual, i l'has compartit. Jo crec que al final l'escriptor comparteix.
Exacte.
I una última pregunta per tancar. On us agradaria ser el pròxim Sant Jordi?
Aquí mateix.
Firmant llibres també, no?
Exacte.
Home, si escriure un primer llibre i publicar-lo ja és un miracle, escriure un segon i a part publicar-ho és doble miracle. O sigui que si l'any que estem aquí asseguts en aquesta taula voldrà dir que ja hem triomfat molt.
Home, serà bona cosa, no?
Sí, bueno, jo que sóc ateu militant, doncs espero el miracle també, sí, aprofitant el que diu la Cesca. Esperem que el miracle es compleixi.
Doncs esperem que sí. Moltes gràcies, Blai, Cesca, Néstor, per passar per aquest especial Sant Jordi de Ràdio Sabadell. Esperem que l'any que ve tinguem bones notícies per part de tots vosaltres i res, a gaudir d'aquest primer Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Moltes gràcies per convidar-nos, sí.
La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.